Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Mira, ja els tenim aquí. Què tal? Què tal? Benvingudes, benvinguts. Capítol, episodi 5 del Barça reservat. I hem de dir que cada vegada anem creixent més i això vol dir que som a tot arreu. I ara us ho diré perquè m'han fet una llista, perquè m'han dit que som a totes les plataformes possibles. Segurament o ens esteu escoltant o ens esteu veient per l'app de Catalunya Ràdio, però és que a més, espero que m'ho heu apuntat, som a Spotify, som a Google Podcast, que aviat s'integrarà dins de YouTube, també som a YouTube, a l'iTunes o Apple Podcast, a iVoox i Amazon Music. Jo no sabia ni que existien tantes plataformes per trobar el podcast, així que ens trobeu a tot arreu, no teniu excusa per seguir el Barça reservat. Avui episodi 5 amb el Xavi Hernández, el Xavi Campos, el Bernat Soler i, com ja va passar l'últim episodi, Ramon Salmurri, que en algun moment
apareixerà.
Sempre tard, però bé, també que té cosetes, informació. Explica com vosaltres, que avui m'agrada molt tot el que explicarem, perquè jo crec que és...
Bones notícies, en el meu cas.
Ah, mira, bones notícies. Jo també en tinc una de bona
bones
notícia.
Bones notícies.
Perquè tu...
Perquè després ens diuen vinagres i aquestes coses.
No, no,
i
no siguis
som
vinagre, no. No,
no
ets vinagre perquè vull dir que... Què vols explicar?
Vull parlar de Messi.
Ah!
Ep.
De Messi.
De Messi.
De Josep Maria Massaguer.
No!
Messi.
Ah! Ah! Llavors aquest no és Leo Messi.
No.
I tu, Campos?
De Joao Félix.
De Joao Félix.
Joao Félix. Aquí no
aquí
hi ha pseudònims. No.
I de Joao Félix de què? Perquè es pot
del sou real de Joao Félix.
Uau.
Ui.
El sou eren 400.000 euros?
Real.
Ja no.
My God.
Ja no?
Ja no. El Barça...
No. No és aquest el sou real de Joao Félix, ja?
400.000 euros, ja no.
Doncs,
el contracte de Joao Félix ja no és de 400.000 euros bruts per aquesta temporada.
Mira, et dic una cosa, tampoc em sorprèn tant en el sentit que el que m'en sorprenia és que fos 400... Aviam si serà menys encara, aviam si he fet més esforç.
No és menys.
Ah, doncs el que et sorprenia eren 400.000, però ara després ens ho expliques. Perquè abans, bones notícies, jo també tinc bones notícies. I m'agrada començar amb bones notícies. Bones notícies de l'Espai Barça, perquè mira que hem parlat de l'Espai Barça i de les obres de l'IMAC, i el Bernat les coneix bé.
Sí.
L'IMAC.
Tenen unes grues molt grans, les més grans del món.
Això et va flipar. Doncs escolta, van molt bé les obres de l'Espai Barça.
Sí?
Sorprenentment, van molt bé. I que vagin bé unes obres vol dir que vas bé els terminis, perquè sempre les obres van més tard. S'ha acabat ja aquesta fase que hem vist, la demolició de la tercera graderia, que era la primera fase. Ara queda aquell esquelet que no es pot enderrocar perquè és protegit per l'Ajuntament. I l'han tancat mesos abans del que estava previst segons el calendari. Mesos, eh? Jo crec que això, per unes obres... És... De fet, segons calendari, això acabava el febrer del 2024.
La demolició.
Per tant, estem parlant de mesos. És cert que ja aquest calendari va en marge. Vull dir que posa-li... És igual. Dos mesos. Amb dos mesos ha acabat l'IMAC l'enderrocament de la tercera graderia. I això, vaja, és positiu. Ara, tot i així, també us dic
que... El que passa que és molt fàcil destruir, després clar,
clar, clar.
És difícil.
Primer has de tenir totes les llicències, que també en principi han d'arribar d'hora i això no hauria de ser cap problema per construir. Però també és cert que vas parlant i et diuen, bé, però això de tornar al novembre és la intenció i l'objectiu i no es pot permetre al Barça tornar més tard.
Però el novembre no és amb el camp...
D'aquí un any.
S'ha acudat al 100%.
El novembre del 2024, que es compliran els 125 anys de la fundació del Barça...
D'aquí un any, més o menys.
I que és quan el Barça vol tornar a jugar, seria amb un camp nou, encara amb un 60% de capacitat, perquè la tercera graderia, que estava fet tota nova, encara no estaria feta. Només estarien disponibles la primera i la segona, si és que s'acaben les obres. Faltaria tota la tercera, que per cert encara no té el permís, la llicència per ser construïda, perquè es va modificar el pla inicial i es va ampliar l'espai que ocupa i això requereix una nova llicència que encara no està aprovada.
O sigui, perquè tot estigui acabat des 2026...
Sí. Juliol 2026, tot acabat. Però vaja, que de moment van bé les obres i això ho celebrem, bones notícies. L'IMAC té un al·licient més a banda del prestigi que et dona i és que el Barça, per contracte, l'IMAC té unes bonificacions en cas que acabi abans les obres. És a dir, de la mateixa manera que tenia unes penalitzacions si arriba tard, que per cada dia eren 1 milió d'euros que ha de pagar el Barça, en cas que entreguin l'obra acabada abans, per cada dia que entregui abans l'obra també té una bonificació. No és d'1 milió d'euros, és un valor molt inferior i pràcticament simbòlic. Però vaja, que també és una al·licient més per l'IMAC, dubto, però que s'avancin les obres. Jo crec que com a molt arribaran el dia que tocava o fins i tot més tard. Però bones notícies de l'Espai Barça. Després és cert que hi ha unes altres coses que la porta una mica tip amb l'Espai Barça, com és, no amb l'Espai Barça, sinó amb l'Ajuntament, la quantitat de multes i tocs d'atenció que estan rebent. Per, no només els horaris de les obres, sinó per el fet de les runes de les obres. És un tema complicat.
És que hi ha molta runa allà.
Hi ha molta runa i el Barça l'està posant al miniestadi.
Hi ha muntanyes, és veritat.
I diríem que no tenen el permís per fer-ho allà. De moment no ens diuen que no han arribat a la multa per aquesta qüestió, però que tocs d'atenció, sí. I llavors ja jo diria que la porta és una mica tip. Diu, a veure si ens ajudeu una miqueta més.
Però clar, tu tens allà un solar, perquè el miniestadi ara mateix és un solar, allà on hi havia el miniestadi, un solar enorme... Sí. I és del Barça, no? Però...
Sí, home, però necessitat d'algun permís, no?
No hi pots acumular porqueria, no?
Hi havies d'acumular un palau blaugrana nou, però...
Va, ja l'acumularàs, ja temps.
Sí?
No sé, no, el tema del palau és complicat. És complicat. Va, bones notícies, va, Xavi, sí, que tu també tens bones notícies. Jo volia fer un trivial aquí, ja ha dit el nom a l'inici, i el Messi ja no hi ha sorpresa. Però és molt curiós aquest nom, que segurament jo no el coneixia, no el tenia tan present.
Messi...
És algú que està dins de l'organigrama executiu de la porta.
Sí, que sobreviu. Coneix,
que sobreviu aquí.
Sobreviu des de l'any finals dels 90 al club i sobreviu al comitè de direcció del Barça, de l'anterior junta. O sigui, és una persona que ha sobreviscut és com a càrrec de confiança. I
des de Núñez?
Des de Núñez, sí.
Deu ser un cas únic.
Ara entenc que li diguin Messi.
Sí,
però quants hi té?
67 anys.
Ostres.
O sigui, està en edat d'estar jubilat, però es manté al comitè de direcció en un càrrec que és molt important, que és el de responsable de BLM. Que
home, BLM, si n'hem parlat moltíssim.
Tota la branca per vendre samarretes, del merchandatge... i una de les fonts de negoci més importants del Barça ara mateix. Una de les possibles palanques que de moment el Barça no vol vendre.
No, i que ningú... Què tal, Ramon Salmurri? Benvingut al reservat, eh?
Què tal? Com
esteu? Estàs una miqueta tard, però no passa res, t'ho perdonem.
Les portes obertes.
Portes obertes, sempre. Ve a explicar coses, informació també, però espera't.
Tu m'has dit, vine quan vulguis,
però clar, home, una
doncs
mica de puntualitat. Quan vulguis, com sempre. Estem parlant de bones notícies i això sempre és important. Per què? Com és que aguanta tant aquest supervivent amb un càrrec? Hi ha més gent, segurament de fa molts anys al club, però amb un càrrec tan important a l'executiva de la porta?
L'altre dia miràvem i el comitè de direcció són 22 persones.
Sí.
Vale? Ara mateix hi ha un grup que reporta a Ferran Oliver, que és el tresorer, i un altre grup que reporta directament al president executiu, que és la porta. I Messi, Josep Maria Massaguer, és dels que reporta directament a la porta.
És que ara Salmó ha posat una cara com Messi, ara esteu parlant de Messi.
Sí. I d'aquests importants, diguem-ne, que reporten directament al president, és l'únic que no ha sigut fitxat en aquest nou mandat.
Sí.
Sobreviu. I sobreviu, ha estat amb Núñez, ha estat amb Gaspart, ha estat amb Rossell, ha estat amb Bartomeu...
Què passa, que té molta informació? Té informació secreta?
No, la part més important, i si sobreviu al Barça, és perquè té totes les claus del contracte amb Nike, va ser el primer responsable d'una botiga del Barça, és qui va monetitzar els Legends, perquè ella... Fins a la creació dels Legends allò era una mica campi qui pugui, el Barça no veia ni un duro. I aquesta figura doncs, ha guanyat també la confiança de la porta fins al punt de ser el responsable de BLM. També va ser treballador de l'àrea de compres amb Rossell i Bartomeu. O sigui, és una persona amb un llarg recorregut que, a més, està una mica blindat perquè forma part del comitè d'empresa.
Ah.
O sigui, que és un còctel molt...
No, és que digui, ja ho entenc tot, no per això, però que sí, que a vegades és una part important també.
És un còctel que fa que sigui una persona que s'ha guanyat la confiança, que sobreviu de juntes anteriors i que és l'únic membre del comitè de direcció del Barça que reporta directament a la porta, que
ve de Núñez.
Núñez.
És que, però clar, és el responsable de BLM que ara mateix, això que deies d'una palanca o no, hi ha moltes reticències a que sigui palanca perquè és on pots treure més diners. De fet, ara mateix, no sé quan pot facturar per BLM per vendre samarretes. Per exemple, on es venen més samarretes?
A la botiga del Camp Nou.
A la botiga del Camp Nou, que ara no, però...
En el pressupost que acaba de tancar el Barça, dels 100 milions d'euros que més o menys... diu el club que reporta tota aquesta branca de merchandatge, sobre la meitat la genera la botiga del Camp Nou.
sigui, la botiga del Camp Nou factura 50 milions anuals per temporada.
El Dorado.
Però està tancada, no?
Ara
no,
està oberta.
Està oberta perquè el que seria tota la part que li diuen el bulevard del Barça...
Que, el que toca Palau, no?
El que toca Palau, hi ha el nou museu provisional, i per tant la botiga està oberta i aquella part és la que està encara activa.
Hi ha de fet un
restaurant o un bar, hi ha el museu, que a més està bastant bé per la...
El museu està a l'antic Palau de Gel, no?
La pista de gel.
Clar, sí, però ara va molta gent, però els dies de partit, que és quan més també pots vendre, tampoc hi ha tanta gent perquè no hi ha el museu. Ara recordo que el clàssic de Motomami, vam jugar al Camp Nou, crec que aquell dia, només aquell dia, van vendre amb les samarretes de Motomami 1.2 milions de samarretes. Clar, és una animalada aquesta botiga. I ara, llavors, la previsió...
Ara la previsió és que vendrà menys, però Messi i el seu equip...
Quan menys?
No se sap exactament, però Messi i el seu equip s'han avançat això obrint 8 botigues l'últim any a altres llocs de Catalunya. A Barcelona, Madrid, Tarragona... Vull dir, hi ha més punts de venda i això fa que hi hagi una mica d'efecte coixí al que es deixarà d'ingressar.
I internet, suposo, les vendes online.
Online, i després hi ha una cosa que m'han explicat, dues coses. Una, que Messi és una de les persones més reticents a vendre a Bellingham, evidentment.
Messi Massaguer, o sigui...
Sí, Messi Massaguer és d'una de les persones més reticents a vendre a Bellingham, i de fet em diuen que es jubilarà
si es ven.
Perquè...
O sigui, que si veiem un comunicat que anuncia deixa Bellingham...
Estan congelada, no?, aquesta opció de vendre, perquè veuen que hi ha negoci i el volen gestionar.
Hi ha negoci, hi ha una voluntat de refer el contracte amb Nike, i aquesta figura és bàsica per negociar-ho. I després, una de les coses que volen fer servir per compensar la baixada de rendiment de la botiga del Camp Nou és potenciar molt la roba vintage, que això no sé si ho esteu veient al carrer.
Sí, són molt maques.
He vist una campanya avui mateix amb Gavi, amb Lewandowski, amb aquestes samarretes que recorden i s'inspiren en les Meiva antigues.
No, és que són col·leccions molt maques.
Hi ha una febrada brutal amb això i a més el que es busca és més marge de negoci, perquè hi ha una mica més de marge, i dependre menys de Nike. Que no sé si heu vist que també hi ha algun problema de subministrament.
Sí, va haver sobretot l'any passat. Sí.
El Messi bo no vindrà, no? Ni que acabi abans a Miami.
El Messi bo, jo crec... Realment creieu que s'ha arribat a plantejar aquesta opció?
Jo he llegit que era una opció, però pel que diuen està descartada.
No, sí.
I té què té a l'estiu? Copa Amèrica, Estats Units.
Sí.
L'Argentina, 3-4 mesos aturat, potser no li interessa. Però, vaja, aquí al Barça em sembla que ara mateix no seria prioritat.
Aquí més estan per Vitor Roque, no?
Sí.
Perquè hi ha altres qüestions.
Que recuperi primer.
Sí, també que recuperi. És veritat que fins al gener tampoc el podries tenir ni podries avançar. No ho sé, Salmo, però el Campos té una informació bona. No sé si com la teva, però ara ho sabrem. Però té una molt bona informació.
Quan cobra el Joao Félix, Salmo?
Ara.
400.000 euros, no?
No. Ja no.
Menys?
Sí, home.
Mira, veus? És que ens hem cregut aquest discurs ja de que fan un esforç econòmic.
Sí. Home, el salari inscrit és un salari normal, no?
Sí. A la Lliga, van computar 4 milions d'euros perquè no es van creure el tema dels 400.000 euros.
Però encara no ens ho expliques, això.
No.
Però clar, en total...
Si tens el salari...
El nou contracte de Joao Félix.
Aquí el té, però no el podem ensenyar.
Els papers.
Papers que acrediten, però no ho podem ensenyar. I tu, per què has volgut entrar aquí al Barça Reservat? Què et passa? Què tens al cap? A veure.
No, que hi ha un tema que hi ha una mica de rebombori, que és això de l'assemblea que se celebrarà el dissabte 21 i que serà en format telemàtic, i la qual, com ja va passar l'any passat, els periodistes no la podran seguir presencialment.
Ui, com obris el meló de premsa i periodistes, el Bernat, crec.
Des de lloc.
No anem bé.
No es pot seguir. L'has de seguir des de casa, si vols.
I això ha suposat unes quantes queixes, també a nivell públic, per part de gent del sector, i jo volia copsar una mica quin era l'argumentari que sortia des del Barça per justificar aquesta decisió.
I què diuen?
Doncs hi ha dos arguments.
Me'l puc imaginar, però a veure.
El primer argument és una qüestió física, d'espai, que és que a l'auditori no hi ha lloc per tanta gent, diguem-ne. No hi ha lloc per la premsa. Hi ha els senadors, hi ha l'escenari, hi ha el lloc de votació, hi ha els compromissaris i, literalment, no s'hi cap. Pels que no es vulguin creure aquest argument, us asseguro que hi ha gent de dins que no té res d'això, que et diu, no, no, és que literalment, vull dir, jo he hagut d'estar assegut en un raconet treballant, gent del club, perquè és que no s'hi cap. I a fora hi haurà una carpa que és perquè els senadors del club aquell dia puguin menjar, però a fora està tota aquella zona en obres i, per tant, no hi ha un altre espai. Es va plantejar la possibilitat de fer un lloc de treball, diguem-ne, de seguiment al Palau Blaugrana, però el Palau està ocupat i, a més, tampoc té massa sentit que acabis anant a treballar al Palau Blaugrana.
Això és un motiu.
Això és un motiu, però no és el principal. El principal argument és econòmic.
Bé, és el que m'imaginava.
Per què? Perquè es fa via telemàtica, sobretot perquè és més barat. A mi el que m'assegura el Barça és que la diferència entre fer-ho presencial i telemàtic suposa un terç. O sigui, fer-ho de manera telemàtica és un terç del cost que tindria fer-ho de manera...
Doncs mira...
Total.
Les assemblees que es feien al Palau de Congressos, per exemple, li costaven 250.000 euros al Barça. Quan es feien al Palau Blaugrana, que necessites adaptar-ho bastant més, 400.000. Per tant, clar, no sé quina xifra agafa el Barça per fer un terç, però vaja.
I a més que...
Tampoc són tan diners.
Agafa la Palau Blaugrana. O sigui, pagaven el catering.
Sí.
Però no és la quantitat més important, però l'organització,
ara et sembla,
el muntatge...
No són tants diners, però sí que en la situació que està el Barça, un euro...
Clar, doncs això és...
Estaria bé que aquesta política s'apliqués a tot, no? Aquí heu parlat de viatges a l'estiu, heu parlat de... executius, heu parlat de comitè de direcció amb no sé quants membres, no sé si a tots els sectors del club s'aplica
en tots no, però és veritat que aquest és un criteri molt predominant aquesta temporada. Per exemple, ho veiem amb el cas de Montjuïc, l'equip no fa les rodes de premsa prèvia al partit i tal des de Montjuïc, ho fa a la ciutat esportiva, però no qüestió econòmica, perquè tu cada cop que vas a Montjuïc has de pagar les instal·lacions.
Has llogat el partit per rodar.
Com l'heu també feia la roda de premsa prèvia
a la ciutat esportiva.
Sí, aquí no ha canviat res.
Però sí que és cert que tu tens llogat a l'estadi de Montjuïc per partits,
per dies, no?
I llavors tens com 50 i tens un marge i a partir d'aquí has de pagar a més.
El que va passar és que els primers partits que es van jugar a Montjuïc, i parlo potser dels dos primers, per allò d'entrar en contacte amb l'estadi i amb les mides del terreny de joc, el Barça entrenava el dia abans a Montjuïc, i per tant es feia la roda de premsa allà.
Dos dies abans va haver-hi un dia, Salmo, que ho vam comentar, recordes? Sí. Potser era l'agost.
Sí. Doncs bàsicament que és per això. Evidentment, amb el Palau hi ha problemes de disponibilitat i per muntar una assemblea necessites un cert temps. Crec que dimarts, de fet, ja comencen a muntar el que és l'escenari, tota la disposició, però és sobretot una qüestió econòmica i quan es decideix fer-ho via...
És a dir, per uns 200.000 euros, més o menys. Per uns 200.000 no es pot fer bé.
A mi no em sembla de rebut. S'han fet assemblees amb aquesta junta directiva en temps de Covid, al Camp Nou, que costava uns calés, en una situació econòmica pitjor que la que hi ha ara. Per tant, jo crec que democràticament és sa que es torni la presencialitat.
Escolta'm una cosa, anaven 500, tio, 500 socis i sòcies.
A la del Camp Nou hi va...
900, no? Potser arribava a vegades...
900 en el pic d'assistència, després sempre es reduïa.
És cert que també
has de donar l'opció.
Mira, jo puc arribar a creure'm i acceptar aquests arguments, i evidentment el de la despesa econòmica és molt important. El que no entenc és que això inclogui que no puguin anar-hi 20, 30, 40 periodistes.
Sí, a mi això em costa més. Sí.
Seguint situ, l'esdeveniment social més important de l'any, si traiem, evidentment, les eleccions.
La resposta aquí seria que físicament no hi ha espai a l'auditori.
Bé, doncs escolta, que és que apareixerà aquesta veu que ens talla i ens queda el sou de Joao Félix. Però abans, Bernat Soler, tu et fas preguntes. Quina pregunta tens avui?
Sí, jo us volia preguntar. Vosaltres creieu que Xavi, que va ser campió del món l'any 2010 amb la selecció espanyola de Sud-àfrica, pensa que el club, el Barça, el va reconèixer prou per aquesta fita? Clar, i a més en un any en el que hem vist com les jugadores del Barça femení que van formar part de la selecció espanyola que va guanyar el Mundial van sortir a Montjuïc a celebrar l'homenatge, Tot i que també hem sentit aquest any que Messi, per exemple, es queixava que el PSG no sí. li va fer cap tipus d'homenatge, tot i ser campió del món. Bé, doncs la veritat és que Xavi, així com la resta de jugadors del Barça, que eren fins a 8, que van guanyar el Mundial de Sud-àfrica l'any 2010, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Villa, que acabava de fitxar, i Valdés, que va ser suplent, doncs van guanyar el Mundial un 11 de juliol, i a partir d'aquell dia comença passant les vacances, i hi ha partits al Camp Nou, i allà hi ha homenatge a Ronaldinho, que jugava al Milan i va venir a jugar al Gamper. Es va celebrar la Lliga, que el Barça havia guanyat la temporada anterior, amb la presència de Joan Laporta sí, i Sandro Rossell compartint fotografia i passeig
amb la copa,
amb la copa agafada.
És l'última fotografia plegats.
Sí, i va haver un dia de... es va jugar un partit a la Diada, i va haver senyera gegant, trabucaires, fins i tot, i es va cantar els segadors. Messi va baixar a la gespa per rebre el premi Aldo Rovira, que és un premi que s'atorga sí. cada any. Va oferir la bota d'or. Fins i tot va sortir el Barça femení, que aleshores era semi-amateur, si és que no era amateur, a oferir la Copa Catalunya que havien guanyat contra l'Escala. I els campions del món, homenatge, homenatge, no. Però el dia de la presentació els van separar, van dir, i ara surten els jugadors que han guanyat el Mundial, Piqué, però clar, es barrejaven allà amb els Adrianos, Glebs, Martín Cáceres... I
tu creus que Xavi no va veure aquest homenatge?
Ell va veure l'homenatge l'altre dia...
I va pensar, hòstia, jo això no ho vaig tenir.
Amb les futbolistes del femení va dir, ostres, això no ens ho vam fer nosaltres. I efectivament, ho hem repassat, i no hi va haver homenatge al Barça.
Hi ha una història molt similar, també amb Xavi, i dos jugadors més que van anar a l'Eurocopa del 2008 també tenien aquest sentiment de poc valor al títol que havien aconseguit a...
Jo no sé si el Barça en aquella època, no sé, per demostrar alguna cosa o deslligar-se emocionalment d'un títol que era d'Espanya.
Ja era època Rossell.
Era l'inici del mandat de Rossell.
2010, venies de la primera gran manifestació després de la retalla de l'Estatut.
Que no fos que Rossell, que no tenia, diríem, la fama de president gaire, per dir-ho així, afí a l'independentisme, tot i que després va ser el primer president que va proposar i va presentar una samarreta amb la senyera, o fins i tot hi va haver la Via Catalana, que va passar, i tots els problemes que després li ha comportat. Però no sé si aquell no reconeixement potser tenia a veure amb això. Això ja ho deixo...
Preguntes del Bernat. I ara sí, ha arribat el moment. A veure, què passa amb el sou de Joao Félix? No cobra 400.000 euros.
Cobra molt més.
El doble?
Molt més que el doble.
El triple?
10 vegades més.
What?
10 vegades més. 4 milions d'euros bruts és un sou que pel nivell de Joao Félix tampoc
no és alt.
Bestiesa, no és alt, no. És força baix. Potser és la meitat del que cobrava l'Atlètic de Madrid. O sigui que no li han posat el contracte al nivell del jugador que segurament és Joao Félix o del que havia estat cobrant les últimes temporades a l'Atlètic de Madrid. Això encara no ha arribat. Però és veritat que el seu primer contracte laboral amb el Barça era de 400.000 euros.
Sí.
I això està confirmat pel Barça, es va confirmar el seu dia pel Barça. Això fa un mes, un mes i uns dies.
Després del fitxatge.
Principis de setembre, exactament. Sí. I ara mateix li han augmentat el seu contracte laboral amb el Barça, l'actual, ronda els 4 milions d'euros. Quina explicació hi ha aquí? O sigui, 4 milions d'euros, si parles amb responsables del club, diuen que és una quantitat que no tenien prevista tenir i s'ha destinat a adaptar a aquest contracte de Joao Félix que estava absolutament desequilibrat. Estava cobrant 400.000 euros bruts que amb prou feines és el contracte d'algun jugador del filial. I si parles amb l'entorn famós de jugadors, en el cas de l'entorn de Joao Félix, aquí el que t'explica és que el club ha tingut disponibilitat econòmica, la història quadra, i s'ha decidit posar al dia el contracte de Joao Félix. Els 400.000 euros es van explicar en un primer moment amb el fet que Joao Félix volia fitxar pel Barça i el Barça li va dir que o cobrava això o no podia fitxar pel Barça perquè no hi havia fair play. Es va presentar el contracte a la Lliga no li va donar prou credibilitat i el que comentàvem abans, es va decidir des de la Lliga que a efectes de fair play, de massa salarial, el contracte de Joao Félix computava per 4 milions d'euros, que aproximadament és la meitat del que cobrava l'Atlètic de Madrid en el seu últim contracte. Això la Lliga té potestat de fer-ho per evitar trampetes
sí.
en el fair play. D'acord?
No, cobrava 4 minuts a l'Atlètic de Madrid?
8.
8. Ah, d'acord, ara m'ha quadrat més. Sí, sí.
I ara, al cap d'unes setmanes, hi ha hagut aquesta disponibilitat econòmica i s'ha actualitzat el contracte de Joao Félix i de 400.000 euros ha passat al voltant dels 4 milions d'euros. Aquest és el contracte de Joao Félix amb el Barça aquesta temporada, del setembre al juny.
Sí, ha estat un mes cobrant 400.000 euros.
No, o sigui, els 400.000 euros eren per tota la temporada.
Per això vull dir que amb aquest contracte, un mes amb
aquest contracte. Hi havia un pacte previ entre el Barça i Joao Félix.
Si podem, tal.
O ja et pagarem d'alguna altra manera. Jo això no ho sé i no puc demostrar, no tinc cap prova. Però vaja,
home, s'entén.
Tampoc cal ser molt mal pensat per tenir aquesta sospita.
Home, jo crec que aquesta conversa en el moment de les negociacions, escolta, tu, et valorem aquest esforç i quan puguem ja millorarem el contracte. Vaja, tampoc ho trobaria estrany
no.
fer-ho així, no?
És important matisar, en funció del que explica el Xavi, que això no computa efectes de fair play.
No t'afecta el fair play.
Que ningú pensi que perquè ara se li puja el contracte això implicarà tenir... No.
O sigui, li han pujat fins al màxim que la Lliga t'ha computat.
Exacte, això és important, és un bon apunt del Salmo.
4 milions.
Com que a la Lliga ja et computaven 4 milions d'euros bruts, són 4 milions d'euros bruts, ja et computaven aquesta quantitat a efectes de massa salarial, no et perjudica a nivell de fair play pel que vulguis fer, per exemple, al mercat d'hivern.
I llavors això vol dir que estarà més content i farà més gols ara, no?
Jo crec que el nano no es mou per diners.
Doncs,
No sé si ho celebrarà o no. No,
t'imagines que faci un 4. 4. Quin 4.
Ja cobro 4. No ho sé, està jugant prou bé.
Està jugant prou bé.
I és veritat que la diferència és molt important, és 10 vegades més, però jo crec que encara el Barça surt guanyant i no tinc del tot clar que això s'acabi aquí.
Ah, no?
El tema de Joao Félix és...
Sí, tu creus que hi haurà més modificació?
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.